Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Lluís Sabater. Actualitzem informació del trànsit, Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, per ara una operació sortida força tranquil·la. Des del RAC demanem molta precaució a les carreteres aquests propers dies. A aquesta hora destaquem retencions per un vehicle avariat a la P7, a la Roca del Vallès cap a Girona. Encara 2 quilòmetres d'aturades a la B24, a l'alçada de Vallirana cap a Tarragona i a l'N340 en sentit sud, al Vendrell. Circulació intensa també a la C16 cap a Puigcerdà des de Berga. Força fluid el trànsit de les rondes, on ara mateix només hi ha retencions esporàdiques a la B10 en sentit nord des del Bon Pastor. És tot des del RAC. Bona tarda.
Els cossos de seguretat de Calonja han donat detalls sobre la seva actuació en el desallotjament múltiple del passat 2 d'abril. Televisió Costa Brava, Joana Valent. Bona tarda.
Bona tarda. Mossos d'Esquadra i policia local han desmantellat un laboratori de marihuana i han decomissat material robat en 5 dels 28 pisos desallotjats a Calonja el passat 2 d'abril. Entre els objectes sostrets hi havia diverses motocicletes que havien estat desmantellades i relíquies de l'església de Sant Martí que havien desaparegut a principis d'any. Pel que fa a les 10 famílies desallotjades, només n'hi ha 3 d'empadronades al Baix Empordà que ja estan a càrrec dels serveis socials. 3 més hauran de buscar un allotjament a partir de dissabte, mentre que n'hi ha 4 sense papers que es quedaran a Calonja mentre la Policia Nacional no indiqui quin és el procediment a seguir. Jordi Solés, l'alcalde de Calonja i Sant Antoni.
Aquestes famílies hem demanat a la Policia Nacional, al Servei d'Estrangeria, que es doni instruccions per a veure exactament què hem de fer, ja que no tinguem papers, el que no volem fer nosaltres. Tinc en compte que estar en situació delictiva o semidelictiva és ser coautors amb ells d'una possible falta o delicte.
Tant les despeses generades pel desallotjament com pel reallotjament les assumirà l'entitat bancària propietària de l'edifici i, per tant, aquesta operació no tindrà costos ni per l'Ajuntament ni pels serveis socials.
Anem cap a Torredembarra perquè es prepara per viure els actes més solemnes i tradicionals de la Setmana Santa aquest divendres sant. El Via Crucis del matí serà el preludi de la processó de Sant Enterrament, l'esdeveniment més important i multitudinari de les celebracions a la Torre. Josep Sánchez, des d'Ona la Torre.
Una processó que recorrerà els carrers del centre històric de Torredembarra i que sortirà a 8:45 del vespre de l'església de Sant Pere. Entre les novetats d'enguany cal destacar la restauració que s'ha fet de la imatge del pas de la Dolorosa i que ha anat a càrrec de l'artista local Joan Ciuró. Com és tradició, els armats de Torredembarra seran els encarregats d'encapçalar aquesta processó. Arrencaran amb la recollida de la bandera el patronat Antoni Roig per després acompanyar l'abanderat fins a la sortida dels passos. El president dels armats, el Pere Font, explica que aquest és un acte previ a la que van instaurar fa uns pocs anys i que s'ha consolidat amb èxit.
I aquest és un acte que el vam estrenar sense saber com evolucionarà i vist en perspectiva doncs estem molt contents. Després de amb la recollida de la bandera i de l'abanderat, el que fem és acompanyar l'abanderat fins a l'inici de la processó.
Pel que fa al Via Crucis, sortirà a 8:45 del matí, de divendres, des de l'església de Sant Pere.
Gràcies, Josep, per aquesta informació. Nosaltres actualitzem aquests temes i també la informació viària amb propers butlletins des de la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs a aquesta hora de la tarda us podem dir que el vent comença a donar problemes a alguns equipaments i mitjans de transport, així com algunes competicions de vela. Per exemple, perquè prengueu nota, o perquè us feu càrrec de la situació, l'aeri de Barcelona, aquestes cistelles que voleien entre el port de Barcelona i la muntanya de Montjuïc, a hores d'ara estan aturades. Estan aturades perquè fa massa vent i anaven els turistes que semblaven molinets. I per tant han dit, parem això perquè encara prendrem mal. Per tant, han hagut d'aturar aquestes cistelles. Hi ha algunes competicions, algunes regates de vela que també s'havien de fer i que finalment sembla que s'han posposat o han posposat la sortida. I és que ens arriba una Setmana Santa amb una climatologia complexa. Re nou, re nou. És habitual que la Setmana Santa hi hagi sempre una pluja, hi hagi sempre un ruixat d'aigua. És habitual que sempre un dels dies sigui núvol. És a dir, aquella Setmana Santa que tots esperem radiant de sol, mai es produeix. Per tant, tampoc aquí que no ens posem tots les mans al cap. Oh, és que això és un... No, passa el que passa sempre. I com a nota a peu de pàgina, a peu de plana, una curiositat, i és la cura que estan tenint aquests dies els meteoròlegs i les meteoròlogues per fer la previsió del temps. Com que fa uns anys van tenir tot aquell problema d'aquesta Setmana Santa hi haurà mal temps i finalment no hi va haver i els hotelers se'ls van enfadar i els van dir que els havien ensorrat les setmanes de turisme i tal, hi va haver tot aquell merder, estan sent molt cauts a l'hora de fer previsions del temps. Bé, està bé, però tampoc no és culpa d'ells si plou o no plou. En tot cas, com sabeu, la meteorologia és una ciència inexacta perquè parla del futur i el futur, en el present, ningú el pot conèixer del cert. Tinguem-ho tots present, per tant, estiguem al cas. Bé, nosaltres el que farem serà aquesta darrera hora acabar el programa, al marge de resolent el concurs, proposant-vos algunes activitats per fer aquests 4 dies de vacances, els que tingueu els 4 dies de vacances. Algunes activitats relacionades amb el mar i la nàutica, per aquells que us avalleixi, doncs, aprofundir en aquest món tan fascinant com el que expliquem cada tarda. I, per cert, acabo. Només comentar. Dimarts tornarem, i atenció, amb un programa especial, edició especial del FAR. Tornarem en dia de Sant Jordi. Serem més al carrer que mai fins ara. És a dir, per tant, el dimarts, molta atenció, perquè des del FAR us farem moltes propostes de llibres, de guies, de literatura, de publicacions relacionades totes elles sempre amb el mar. I farem una mica de Sant Jordi també, de Sant Jordi Mariner. Per tant, dimarts, sisplau, acompanyeu-vos en aquesta aventura radiofònica que és cada tarda al FAR, a la ràdio local.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Va, ens anem a una terra que habitualment fa molt de vent. Habitualment fa molt de vent. L'Empordà i el Delta de l'Ebre, Judit Castells.
Sí, que no, aquí de tant en quant també fa bastant de vent, tal com estàs explicant. Ara de moment està bastant, se mouen una mica els arbres, però bé, està tranquil·let el temps.
Bé, millor. Escolta'm, coneixem el preu del peix?
Sí. I ho fem, si et sembla, de la mà de Sarai Fresquet, l'encarregada de subhasta de la confraria Sant Joan de Deltebre.
Sarai, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tens vent? Ha fet vent avui o no? Aquí perquè els pescadors...
Bueno, n'està fent una mica de vent. El que passa que és de llevant i, sí. I això pues, fa que la mar estigui una mica alborotada.
A veure, aquí els ebrencs, dieu, quan dieu una mica de vent, els que no som ebrencs, sí. Ja ens podem posar pedres a les butxaques. Ja t'ho dic ara, també.
Bueno, sí, aquí estem acostumats a que hi hagi molt de vent.
Sí. Escolta'm, hi ha mar, i això ha tingut afectació sí. Sobre la pesca, o pel que tu saps, o no?
Sí, perquè, per exemple, avui a la mar les barques pràcticament no han sortit, s'han quedat pel riu, i el que ha hagut més que res ha sigut cranc, i una mica de porc, però avui el peix ha anat una mica justet.
És a dir, avui la majoria de barques no han sortit a pescar, no, Sarai?
No han sortit.
I la setmana què tal ha anat?
M'han anat mitjanament bé en el que és de captures, no han sigut molts de quilos, però el preu s'ha notat molt i ha anat molt bé en el que és el preu.
Què és el que més s'ha pescat? Cranc blau igual que avui?
Sí, el que s'ha pescat més és cranc blau. també tallarina i sèpia. Mm.
La tallarina enguany s'està pescant moltíssim.
Sí, ara comença bastant a n'obre molta. I aquests dos últims dies el preu també ha sigut molt bo.
Mm. Escolta'm, cranc blau, que per cert no tot el que es pesca es posa a la venda, o sí?
En principi, el que es ven a la nostra llotja és tot a la venda, sí.
Correcte, és a dir, que tot el que es pesca es posa aquí a la venda. Abans m'he quedat amb un detall, dius, avui feia molt de mar i per tant s'han quedat pel riu. Clar, aquí sí. Hi ha la dualitat, és a dir, quan al mar la cosa pinta magra, et pots quedar fent cerca, fent pesca pel riu, no?
Sí, no totes les barques, perquè si són molt grans al riu no poden treballar bé. Mm-hmm. Però tenim barquetes que són més petites i llavors tenen aquesta opció de poder estar a la mar o poder pescar al riu.
Clar, es pesquen espècies diferents en un lloc que en un altre.
Sí, clar.
Vale, per tant,
igual dona una clafarada al riu, per exemple.
Clar. No. Mm. Per tant, diguéssim que a Llotja, a l'hora de vendre peix, la cosa es nota. No es nota potser en la quantitat, però sí es nota en la tipologia, en les espècies dels peixos que es porten a vendre, eh?
Sí, sí.
Bueno, escolta'm, avui era un dia important per sortir a pescar, perquè saps que demà és Divendres Sant i molta gent no menja carn, per tant menja peix.
Mm.
Bueno, doncs, escolta'm una cosa, ho deixem aquí, si vols. La setmana vinent hi tornem, vale?
Vale.
Sarai, que passis una bona Setmana Santa.
Igualment.
Menjaràs peix o no?
Sí, i tant.
Vale, així m'agrada, perquè si no anirem a l'infern tots, ja t'ho dic, això ho diuen. Que vagi bé.
Adéu.
Adéu, Sarai. Gràcies, Judit.
Fins ara.
Cuida't. Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Segueix la llum del far.
Ah, vinga, Cristina Cantal, parlem una miqueta de turisme i de tradicions musicals relacionades amb el mar.
Exacte, precisament de l'Havanera. I ho farem endinsant-nos a la vila marinera de Calella de Palafrugell, que podríem ser que és com el bressol, no?, de l'Havanera. I bé, doncs coneixerem la seva cultura i la seva història i ho farem de la mà de la guia turística Sandra Bisba.
Sandra, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, com estem?
Amb moltíssimes ganes de conèixer tot el que ens puguis explicar sobre les havaneres, que aixequen passions i que, bé, tampoc no són tan antigues. Vaja, quatre dades que m'apuntava per aquí la Cristina són relativament modernes, aquestes passions.
Bueno, sí, a més, parlem de l'havanera que, diguéssim, ha triomfat aquí a la península, doncs sí, realment sí, són bastant recents, però, bueno, podríem parlar, per exemple, de la primera havanera que hi ha documentada, que és a finals del XIX. Val? Per tant, doncs, aquí, diguéssim, una havanera, mira, la primera havanera cantada en català, que a vegades ens pensem que les cantades en català, doncs, van aparèixer, doncs, molt tard, no? Mm. Doncs ens anem al 1879. A més, amb una revista americana ens apareix, La flor de les criolles. sí, curiositats.
Com arriba l'havanera aquí a Catalunya?
Amb totes les colònies, no?, que sobretot doncs espanyoles que tenim repartides per les Amèriques, però principalment a Cuba, doncs que neix aquesta contradança cubana. que d'alguna manera doncs, és una dansa contra dansa que neix doncs, a Anglaterra, passa a França, després a Espanya, després arriba a Cuba. A Cuba els esclaus negres doncs, la modifiquen doncs, posant els seus ritmes, no? I acaba naixent doncs, aquesta manera que aquí a nosaltres ens arriba com americana, no? Com les americanes. Però, de fet, una mica el que dèiem, no? Una mica la manera nostra s'acaba fent aquí. S'acaba fent aquí. De fet, en allà tu li parles de les habaneres i realment no te saben ni de què els hi parles, no? Vull dir, allà no, és una música que no acaba tinguent èxit i acaba morint, i en canvi doncs, aquí doncs, acaba doncs, enamorant tots els cors i fent-se gran, no?
Clar, fixa't com és la ment, no? o la imaginació, o com vulguis, o el desconeixement, fins i tot, que clar, aquí sempre ens imaginem que l'habanera és una cançó que ve de l'Havana, que cantaven els mariners amb el rom i els vaixells, i el viatge, i la mar, i realment, pel que dius, no té massa a veure amb tot això, és a dir, arriba aquí...
Bueno, tot el que va creixent en allà, a Cuba, doncs acaba arribant aquí, no? I bueno, una manera d'arribar doncs, és gràcies a aquests mariners i aquesta gent doncs, que fa les Amèriques, no? I que sent aquestes cançons allà, no? I acaben arribant aquí, però aquí se difon per diverses vies, podríem dir, no? És una via més popular i una altra, doncs, és més, com la sarsuela, no?
Sí,
que només hi tenen accés,
teatral, per entendre'ns.
Recursos, no? Exacte. No? La manera popular doncs, és amb els plecs de Cany i Corbill, que eren uns impresos que corrien pels mercats i per les places i pobles, no? Que era doncs, gent amb pocs recursos, principalment secs, que tenien aquests plecs penjats en cordills i eren cançons de moda i que doncs, fins i tot les arribaven a cantar ells, explicaven també històries i aquesta és una mica la manera popular que arriba, però també tenim, no sé, per exemple, la sarsuela, no? que aquí doncs, entra doncs, en els grans teatres. Per tant, tenim totes aquestes vies d'accés, músics que també doncs, les van tocant, val? Per tant, ens arriba per moltes bandes i acaba calant fort, sobretot amb tavernes, amb aquest món doncs, mariner, de gent de mar, i a Calella doncs, hi acaba tinguent un paper important, no?
En aquell dia i a dia d'avui, perquè ja passem de 50 edicions amb la cantada de Calella de Palafrugell el primer cap de setmana de juliol, que és com el tret de sortida de l'estiu, podríem dir.
Sí, però hem de dir que hi ha una època en què realment quasi s'arriben a perdre les habaneres, eh? Als anys 50 realment quedaven pocs cantaires ja d'aquells primers tercets tan famosos i va ser una mica per la voluntat d'unes quantes persones de Calella de Palafrugell, val? Que van decidir doncs, estar-se i intentar doncs, recuperar doncs, el que quedava. No? De fet, hi ha un primer llibre que es fa el 48, val? Que ja fan aquí ja fan com un recull de les habaneres que quedaven. És un recull que el fa Xavier Montsalvatge, Josep Maria Primines per Luján, que és en diuen l'àlbum de Veneres. Val? Però després hem d'esperar el 66, que es fa aquell llibre tan conegut, que és Calella de Palafrugell i les Veneres, que és el que dona lloc a l'any següent a la primera cantada de Veneres. I això és una feina tremenda de Francesc Alsius, Frederic Martí, Joan Pericot, que van ser els impulsors, i llavors, sobretot, d'Ernest Morató, que era fill de Calella, fill de cantaire, no? I que recordava, tenia una gran memòria, i recordava moltes de les cançons, que les va anar cantant en el mestre Frederic Cirés, que aquest, doncs, amb una gran paciència, va anar transcrivint totes les peces al pentagrama, no? I d'aquí, mira, d'aquí van dir, ostres, es van reunir per fer com, bueno, com per donar a conèixer el llibre i per cantar-les una vegada, i va tenir tant d'èxit que van dir l'any que ve tornem. I aquí comença la primera cantada de veneres, el 67.
Per tant, Calella de Palafrugell és una mica tot el bressol de la Havanera, bàsicament perquè es va fer aquesta primera cantada a l'any 67, no perquè realment, evidentment, fos el bressol, perquè això venia d'una altra banda. Ho dic perquè això també ha estat motiu de discussió.
Sí, no, bressol jo ho entenc com el lloc on te l'arriba a bressolar, no? Li arriba a donar el caliu, aquell carinyo, aquella estima que fa doncs que es mantingui viva, no? I que a partir d'aquí torna com d'alguna manera a explotar, no? I la veritat és que de grans cantadors, de grans cantaires ja n'hi havia a finals del 19, que l'ella ja era coneguda per un lloc de bons cantaires. Tenim, per exemple, un tercet de Reus que van venir precisament a treballar, eren fusters, eren ebenistes i a més cantaires, no? I van dir, doncs, quin millor lloc que Calella, no? Que podem fer les dues coses, no? Feien caixes pels salins, caixes de fusta pels salins i a més doncs estaven en l'ambient on ja eren coneguts els cantaires de Palafrugell. Vull dir que sí que hi havia una tradició cantaire, però potser com molts altres llocs també, no? Però sí, aquí és on, diguéssim, d'alguna manera, als anys 60, doncs hi ha aquest gran revulsiu.
Avui, quan parlem de veneres, ens imaginem tots, no?, aquell trio o així dalt de l'escenari, però realment on s'acollien les veneres eren les tavernes. També és un dels espais importants si estem parlant d'aquest gènere musical.
Sí, de fet una mica, jo sóc que... Clar, jo no sóc del temps de les tavernes, no? O sigui, jo ja vinc d'una època una mica posterior, però sí que tinc jo el record de cantar encara a les havaneres, a la platja, allà un grupet de gent al voltant d'un cremat, saps? Vull dir que realment les coses han canviat molt, vull dir que realment era molt, molt, molt bonic, molt bucòlic, no? Això, el petit grup en una taverna i anar-se ajuntant gent i ara a veure qui entra i que s'afegeix a cantar, no? On te som avui que clar, ja està dalt d'un escenari, no? Vull dir que és molt diferent. És molt diferent. Digue'm, perdona.
Digues.
No, que és molt diferent, però que, bueno, que és una manera de mantenir aquestes cantades, tot i que encara, doncs, en bars i tavernes, doncs es fan les seves cantades particulars, eh? Això no es perd.
Hi ha un altre element, parlaves bars, tavernes, havaneres, rom. Posa-m'hi aquí, acabo de relligar tot ja. Què hi pinta el rom? Home, rom cubà, ja se sap. Però,
sí.
Però com es relliga tot això?
Bueno, que hem de pensar que la majoria de gent de Calella eren pescadors i la vida de pescador és molt dura. Es passa molt de fred, es passen, doncs, les inclemències del vent, doncs, són també difícils d'aguantar. I llavors, doncs, realment es passava molt de fred, a vegades tornaves ben moll i, per tant, el que buscaves era alguna cosa que t'escalfés, no? I entraves a la taverna esperant, doncs un got de cafè amb algo fort, val?
Sí.
Que, doncs, aquí, doncs diria, per exemple, el Rocky, que doncs, era això, doncs, el cafè, doncs, amb una mica d'alcohol, però després doncs es van anar doncs inventant altres begudes com va ser el cremat, no? De fet, el cremat, hi ha diferents hipòtesis del seu origen, no? En Josep Martí Clarat, que l'anomenàvem aquí Palafrugell amb Epes, deia que el cremat era una beguda pels constipats, no? Que l'hivern doncs anava perfecte, perquè doncs es barrejava doncs el cafè, l'alcohol i a més calent, no? O sigui, que era com medicinal, val? En Jordi Oriol també, doncs, que tenia una empresa de licors, doncs deia que, bueno, que la gent doncs es feia aquests cafès amb alcohol, no? I que al final el que acaben doncs és barrejant-los a tots, perquè així era el gust de tothom. no? I és una mica com neix el cremat, no? Després que s'hi acaben afegint, doncs, la canyella, llimona, el sucre per ajudar a cremar i rebaixar una mica perquè era molt fort, val? Però d'alguna manera hi acaben afegint el cafè, a més, no? per anar tots ben desperts, no? Vull dir que, bueno, d'hipòtesis n'hi ha unes quantes, però el que està clar és que els hiverns eren molt freds i aquesta era una bona manera d'escalfar-se.
I hem parlat de les habaneres, de les tavernes, del cremat. Tenim aquí el resum de tot el que envolta aquest gènere musical i parlàvem de Calella de Palafrugell com aquest bressol, no?, de l'habanera. Tu precisament ets guia turística, tu fas una ruta explicant tota aquesta història. Quins són els punts de Calella, per qui ens estigui escoltant, de dir aquests s'han d'anar a veure perquè tenen doncs tota aquesta història a les seves parets i als seus paratges?
Bueno, clar, no ens podem perdre el Portbó, no? El Portbó, diguéssim, seria el cor de Calella, no? Vull dir que és el centre neuràlgic de Calella i des d'aquí, doncs, passejar per les seves voltes, anar fins a la platja del Canadell o, doncs, arribar-se fins a Sant Roc. Aquest és un espai, doncs, fantàstic, amb diferents caletes, totes elles tenen el seu encant. I després, doncs, sobretot, doncs, si és a l'estiu, doncs, acabar doncs, la ruta amb un bon cremat, sobretot ja de nit, que doncs, pots veure la flama i realment és pura poesia, no? Pots quedar embadalit mirant aquell cremat com va cremant, no?
I tant.
És una cosa que m'encanta, me queda així, completament embadalida.
Escolta'm, pela de llimona, grans de cafè, sucre... cassola de fang i a cremar, eh? És com es va fent,
sí,
això.
Sí, peles de llimona, sí, no, és fantàstic. Fantàstic.
Escolta, m'ha estat un plaer estar amb tu, Sandra, aquesta estona i conèixer una mica més sobre la vanera, el rom i les tavernes. Ho seguirem explicant. Que vagi molt bé. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies.
Cuida't. A reveure. Si aquesta Setmana Santa teniu l'oportunitat, no la deixeu passar, feu un bon rom i compartiu amb una bona manera.
El Far. Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a l'Escala. I ho té tot. Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, pàrquing, una bona terrassa i McAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's l'Escala. A què esperes per venir a veure'l?
Dissabte 20 d'abril a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, La Traviata, amb l'orquestra Martini Soler. La Traviata, una de les grans apostes de la programació a l'Espai Ter. Una oportunitat per viure de prop una de les grans òperes més representades de la història. Dissabte 20 d'abril a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Via Crucis vivent de l'Escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'Escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre, Via Crucis vivent de l'Escala.
L'esforç de tot un poble.
A la ronda de l'olla de l'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí, davant del mar, al Port d'en Perris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas, fetes amb massa artesanal, i les nostres pastes. El Volantí, amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'olla de l'Escala, telèfon 972-77-51-91. 40 anys de tradició i saber fer ens avala.
Una Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de set.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I volem seguir promocionant i promovent la vela, sobretot entre els més petits, i Setmana Santa és bon moment per fer-ho. Cristina Cantal, ens quedem a l'Empordà, ens anem a l'Escala, eh?
Exacte, sí, perquè per Setmana Santa, doncs, com bé deies, no?, diversos clubs nàutics ofereixen activitats, no?, perquè els nens i nenes, i també, per què no dir-ho, joves i també més grans, puguin aprofitar aquests dies gaudint del mar. I això, precisament, és el que fan al Club Nàutic l'Escala, i en parlem amb el seu director esportiu, en Xavier López. Bona
Hola,
tarda,
Cristina.
Xavier.
Bona tarda, què tal?
Molt bé.
Com porteu aquesta Setmana Santa moguda?
Sí,
amb gent pel club?
Gent pel club. De fet, és això, cada dia va més. Començàvem dilluns i cada dia de la setmana hi ha hagut més gent. Avui hi ha molt de moviment, tant gent que fa activitats com gent que va a visitar el port o gent que fa ús de la seva embarcació. I bé, molt bé, amb ganes d'afrontar la temporada, diuen que és curta. Jo dic, comença per Setmana Santa, ja no acabarà fins al final d'octubre. Però bueno, això és la nostra feina i estem contents de poder-la fer.
Precisament aquest ha sigut el tret de sortida, no? La Setmana Santa és el tret de sortida de, bé, no, temporada d'estiu, estem a primavera encara, però sí que ja arrenca, no?, amb tot obert i amb
sí,
tot
sí.
Actiu.
Sí, sí, evidentment, el temporada alta, que és juliol i agost, és quan, diguem, tot està al 120%, però Setmana Santa és un punt d'inflexió per nosaltres i sí, tot el port, la instal·lació, l'àrea esportiva, el personal i bueno, tota la disposició perquè la gent que vulgui acostar-se al mar pues, pugui fer-ho a través de les instal·lacions dels diferents ports de Catalunya, que estan molt bé.
Avui no és precisament el millor dia de tots, però el fet que aquest any hagi arribat més tard, Setmana Santa, també fa que porti més gent?
Sí, evidentment. L'any passat, sinó que ho va ser bastant més aviat, i diguem que la gent tendeix més a anar a la muntanya. L'anima una miqueta més tard fa que la gent associï més al mar, no? Però, bueno, aquí, clar, l'Escala com a municipi té un factor que altres municipis no tenen, que és un municipi turístic, i per tant, el temps per al turisme espanyol és important, però per al turisme francès o anglès o noruec, la setmana passada vaig estar amb un grup de noruecs i estaven encantats amb una mica de tramuntaneta que feia aquí, no? Llavors, això del temps és molt relatiu.
Deies que oferiu activitats per la gent que vulgui d'alguna manera incorporar-se al món de la nàutica. Per on sol entrar-hi la gent? Mm. És a dir, entra per el kayak, entra pel windsurf, entra ara pel paddle surf, directament als hobbycats o als làsers. Per on entra la gent?
Mira, és curiós, perquè sí que és veritat que fa uns 10 anys la gent entrava pues, per la vela o el kayak, però ara mira, la gent pot entrar per llogar una motora per un migdia. I ara hi ha empreses de lloguer d'embarcacions que, per sort, la reglamentació per tramitar aquesta titulació esportiva és fàcil. Amb 200 euros ja tens una autorització per poder portar embarcacions a motor petites, que és que no hi ha ni examen, i això fa que la gent entri. Llavors, bueno, aquestes són unes coses que nosaltres estem contents perquè això ens porta gent al mar. Després hi ha qui entra per l'activitat esportiva nàutica, no? Que seria pues, jugar un kayak, jugar un pàdel. Sí que és veritat que el tema dels catamarans està evolucionant. Nosaltres, en els últims 4 anys, hem anat incrementant la flota de catamarans, hem arribat a 5 ara, i per això, perquè hi ha hagut més demandes, un barco molt divertit, ràpid i fàcil, hi poden anar 4 persones, i després hi ha la vela de sembra, que bueno, ja continua siguent i tinguent el seu pes important en els diferents clubs.
I que des del club es fan cursos, no?, també per poder introduir, per exemple, a la vela, doncs, a totes les persones que estiguin interessades.
Correcte. Nosaltres ja fa anys que estem treballant com una instal·lació esportiva on la gent pot practicar diferents esports, però clar, sí que és veritat que per navegar pues, necessites uns coneixements bàsics, no? Llavors, sí que és veritat que tant l'estiu com en Setmana Santa és quan la gent diu, mira, per què no vaig a fer, per què no vaig aprendre a navegar, no? Llavors, bueno, aquí són on els cursos de vela pues, són l'estrella, no? Però això no ens alimenta durant tot l'any perquè un cop ja has fet el curs, doncs, bueno, pots llogar un catamarà, un làser, un 420 o el que sigui, o si vas amb el món del creuer, doncs pots un creuer o un monotip, o bueno, i això sí que ens dona vida durant tot l'any, no?
Ara és Setmana Santa, us heu trobat allò que dius, mira, avui ho venen a provar i, per exemple, doncs, a l'estiu venen a fer el casal, venen a fer cursos, venen... que realment la Setmana Santa sigui com l'entrant, no?, aquell tastet per després doncs, introduir-s'hi més?
Sí, mira, ara mateix, vinc de l'escola de vela ara mateix i estava parlant amb un senyor que estava, bueno, passava per aquí i volia, mira, feu un casal o feu un curs per l'estiu per als nens, no?, i, bueno, sí. Demanen això, però bueno, també li he preguntat, i tu no navegues? Ui, sí, havia navegat durant fa molts anys i tal, no? Pues bueno, demà vindrà a llogar un catamarà, pues bueno, és això. Al final, sí, clar, és que al final la nostra feina és fer-ho fàcil, no? I amb això ja fa, ja ens ja ho hem comentat altres vegades, no? Que parlem que les dificultats d'arribar a la gent al mar, o si la vela és elitista o no elitista, pues bueno, jo crec que els clubs nàutics en general estem canviant el discurs i el que estem fent és això de fer-ho fàcil, no? I tothom, en el fons, alguna vegada ha navegat. Jo, és que, bueno, hi ha molta gent amb qui parlo que molta gent ha navegat i llavors, bueno, escolta, al final tothom és una bona experiència, a tothom li agrada i des dels clubs nàutics el que intentem fer és fer-ho fàcil.
Doncs escolteu, jo crec que no hi ha millor manera que provar-ho, eh? És a dir, que no ens ho expliquin, sinó arriscar-nos relativament, però arriscar-nos a sortir de la nostra zona de confort i aprendre coses noves, que és la millor manera d'omplir la vida de vida als anys. I la vela ens els omple i de quina manera. Per tant, apropeu-vos als clubs nàutics d'arreu del territori, en el cas del de l'Escala, doncs apropeu-vos al club esportiu o a la zona esportiva del Club Nàutic de l'Escala. Pregunteu pel Xavi López, que és el director del
Correcte.
Que és el d'allò.
Sí, tant.
És qui mana aquí, és aquí qui talla el bacallà. I ell us recomanarà la millor manera d'introduir-vos al món de la nàutica. Et sembla o què?
Perfecte.
Vinga, doncs escolta, m'ha estat un plaer. Bona Setmana Santa, que el vent ens acompanyi i que la gent s'aventuri molt. Que vagi molt bé. Gràcies, perfecte. Xavier. Cuida't.
Gràcies a tu.
Fins després, a reveure. I, de fet, hi ha gent que, bueno, fa anys es va introduir en això de la nàutica i que a hores d'ara estan participant a regates tradicionals, com per exemple la Ruta de la Sal, Ivan Fernández.
Efectivament, un miler de regatistes aproximadament i 185 embarcacions seran els participants d'aquesta nova edició de la Ruta de la Sal, una regata que, de fet, com bé deies, ha començat aquest mateix matí al voltant de les 10. Per saber com s'està desenvolupant aquesta regata, saludem el seu director, l'Enrique Curto. Enrique, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda. Estem aquí ja amb tota l'organització perquè la sortida ha sigut molt maca, ha hagut un vent estupendo i molt emocionant tot, endavant.
De fet, Enrique, està previst que les primeres embarcacions arribin a Sant Antoni de Portmany demà al matí, aproximadament.
Bueno, sí, perquè hi ha unes condicions meteorològiques molt adequades perquè els vaixells vagin molt ràpids i inclús nosaltres calculem que potser els majors l'hora poden arribar a les 12 de la nit o algo per l'estil, perquè són 140 milles, però que són barcos que estan corrent molt, com estic veient en aquest moment.
En tot cas, també una mica de les condicions meteorològiques.
Totalment, però les condicions són molt bones. Hi ha una ola d'uns 2 metres que fa surfejar els barcos i estan anant molt ràpids i en bones condicions de seguretat.
Això vol dir, Enrique, que estem parlant d'una regata ràpida de velocitat?
Podem batre el rècord aquest any, eh? De la manera que jo estic veient els vents que tenim i tot, podem batre el rècord, que ara no recordo en quantes hores està, però la mitja que estan portant ara és de 10 nusos o més.
Déu-n'hi-do, per tant, si estem parlant d'una regata ràpida, entenc que també compta molt l'estratègia, la tàctica, tot això s'ha de tenir molt en compte també a la Ruta de la Sal.
Bueno, efectivament, no? Perquè en el món de la vela la línia recta no és que sigui segur que sigui la més fàcil, no? Vull dir que depèn una mica dels vents, doncs convé fer una tàctica més a prop de terra. Per exemple, el golf de València, quan passarem per allà, és un golf que el vent rebufa molt i llavors cada un tindrà que espavilar-se per buscar les millors opcions que pugui.
Quin seria el moment de la ruta més complicat, més dur, d'aquesta regata?
Bé, Bueno, en les últimes hores, no? Perquè la gent ja està cansada, probablement doncs, haurà hagut alguna ola que hagin pogut embarcar i mullar-se, ja és que el cansanci doncs, és més els canvis de posicions dels barcos, els que porten el timó, doncs, han de fer un gran esforç, i les últimes hores són les de màxim esforç, però per un altre cantó també les ganes d'arribar, doncs, crear doncs, una psicosi que, com tots sabem, la flota serà molt dispersa i del primer a l'últim poden haver-hi 2 o 3 hores, no? Per tant, sempre hi ha també els suspans de que aviam com haver quedat definitivament.
Per tant, els primers deies que poden arribar cap a les 12 de la nit, però els darrers només 3 hores després. Per tant, això es considera una regata dispersa? Perquè entenc que estan massa junts.
Bueno, són barcos de diferent eslora, eh? Per tant, esclar, hi ha barcos, per exemple, de 60 peus, 65 peus, que són 18 metres, i també hi ha barcos de 12 metres, no? Aquesta regata es corre amb una compensació de temps, eh? O sigui que no és el primer que arriba el que guanya. El primer que arriba guanya en temps real, però la verdadera regata està amb els temps compensats, perquè si no, doncs el tema seria que el que té el barco més gran doncs ja ha guanyat abans de sortir, no?
Clar.
Llavors, al tindre una compensació de temps, doncs un barco de mitjana eslora que ho faci bé pot guanyar el primer que ha arribat perfectíssimament.
La ruta de la sal, Enrique, val a dir que la formen 3 regates, 3 versions diferents. No sé si totes 3 surten a la mateixa hora.
Bueno, aproximadament, no? Cap allà a les 9 o les 10 del matí. El que passa és que, esclar, en principi les arribades també seran molt diferents, diguéssim, no? Jo crec que els primers que poden arribar aquest any, per les condicions meteorològiques que hem estat veient, són els que surtin d'Andratx de Mallorca. Per descomptar, les milles són diferents, les condicions són diferents, però veient les opcions meteorològiques, jo crec que els d'Andratx seran els que arribaran primer, però bueno, és una altra regata. És, en realitat, són 3 regates amb una. No té res a veure els que surten de Dènia amb els de Barcelona. A Dènia hi ha uns guanyadors, a Porgini són uns altres, i a Andratx uns altres. Llavors, no té res a veure si una màniga és més ràpida o menys ràpida per la general.
Quina acostuma a ser la màniga més ràpida?
També tot depèn del temps, no? En aquest cas, per exemple, i les milles, no? Per exemple, Barcelona té 140 milles, Dénia té 120 i Mallorca té 115, no? Clar, quantes més milles, més camins té que fer, no? Però a vegades, tenint més milles, si tens un bon vent, doncs camines molt més que els altres, no? Això és molt relatiu, perquè acostuma a ser intervindre molts factors molt diferents.
Tot i això, tot i la duresa de la prova, enguany se celebra, si no m'equivoco, la 32a edició, per tant, estem parlant d'una regata consolidada.
Totalment, no? És una regata commemorativa de fa 150 anys que va haver-hi un traslado de la sal de les Salines d'Eivissa a Barcelona, i arrel d'aquesta història pues, s'ha fet la ruta de la sal, que té una sèrie de connotacions pràcticament avui en dia tot el Mediterrà, tots els navegadors, els hi fa il·lusió fer-la i molts d'ells l'han fet en diverses ocasions.
Enrique, no sé si tu has tingut l'oportunitat de participar d'aquesta regata.
Sí, per descomptat, jo he participat almenys 12 o 14 edicions i a més l'he guanyada també un any. Per tant, pues, he viscut absolutament tota la programàtica de la prova, que és extraordinària, però que cada any és diferent, perquè els vents doncs sempre són diferents, no? I guanyar una ruta a la sal, doncs per mi en el seu moment doncs ha sigut una de les coses més importants que he fet a la meva vida com a navegant.
Com es pot guanyar una ruta de la sal, Enrique? No sé si podries donar un consell o una recomanació a tots els participants que formen part d'aquesta edició.
Bueno, el que és molt important és una bona tripulació. Una bona tripulació amb esperit deportiu, s'ha d'estar constantment pendent de les veles, de que estiguin ben trimades, de que els timoners pues, estiguin molt concentrats, no? I com a tots els esports, falta concentració, falta... Fixeu-vos que inclús és important la posició dels tripulants a sobre del barco, no? Perquè no hi hagi lius a les maniobres. Hi ha la gent de proa, la gent de pal, la gent de la banyera, de popa. Llavors, una bona coordinació, que quan es fa un canvi de guàrdia, doncs la segona guàrdia sigui tan bona com la primera. Bueno, tots aquests factors, i per descomptat, portar un bon barco, no? Quan tens un bon barco, una bona tripulació, i bueno, tot això doncs, fa que puguem determinar tinguis moltes més opcions.
Estem parlant, Enrique, d'un miler de regatistes, entre ells trobem també regatistes internacionals, per tant, els participants imagino que els agrada aquesta regata i per això també participen, no? Deies que és una regata extraordinària.
És un gran aconteixement nàutic, no? Que per descomptat coincideix sempre amb la Setmana Santa, i com deia abans, el Mediterrà, inclús, doncs, bueno, hi ha moltíssima gent de Madrid, que surten de Dènia, del País Basc, de Galícia. En aquest moment no tinc dades oficials, però aquest any participen un 15% de barcos internacionals, francesos, inglesos, alemans, algun italià. Vull dir que ve gent de fora a participar i a passar aquests dies també a Eivissa.
Per tant, en major o menor mesura, això també és un fet positiu pels organitzadors de la regata.
Bueno, Eivissa inaugura la temporada, diguéssim, de l'any, sempre aprofitant la ruta de la Sal, perquè, és clar, són més de 1.200 navegants que passen tots aquests dies allà. Hi ha un gran ambient nàutic, no? Sobretot ambient nàutic, amb el que em faig referència a la navegació a vela, no? Perquè tots sabem que a Eivissa, a Formentera, hi ha grans barcos de motor a l'estiu, no? Però aquesta és la part autènticament deportiva, que és la que fa que fer afició i que la gent pues, tingui opcions de futur amb altres barcos o amb vaixells propis.
Doncs Enrique Curto, director d'aquesta ruta de la Sal, no t'emprenyo més perquè imagino que estaràs enfeinat a punt de sortir també a la mar. Per tant, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui, ha estat un plaer, de debò, i que vagi molt bé la ruta de la Sal.
Molt bé, doncs moltes gràcies i ja tindreu notícies quan arribem.
I tant que sí, a reveure.
Gràcies.
A reveure.
Una abraçada.
Ara, fins després, doncs ja esperem aquestes notícies quan arribin els primers, que sembla que seran més ràpids d'allà cap aquí que d'aquí cap allà. I és que el vent ho farà possible. Què tal? Anem a l'agenda, no? Anem. Joan, obre!
L'agenda del cap de setmana.
Doncs ha arribat el moment del cap de setmana, ha arribat el moment de l'agenda del cap de setmana, tot i que és dijous, però és el que toca, és el que taca, és el que toca, el que taca és el que cau i el que toca és el que rossa. I ho fem, si et sembla, saludant a la Judit Castells. Què tal, Judit? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I què ens proposes per agenda d'aquest cap de setmana?
Per aquests 4 dies de festa de Setmana Santa us proposo fer diverses sortides culturals, com per exemple visitar la Terra Alta i gaudir del patrimoni vinculat a la memòria històrica i gestionat pel COMEVE. També us recomano anar a l'Oficina de Turisme de l'Ampolla perquè hi es pot visitar l'exposició Mar Viva, una exposició que té l'objectiu de que el visitant descobreixi el mar i prengui consciència de l'ecosistema. També us proposo una visita guiada al conjunt pictòric del Cocó de la Gralla, de l'art rupestre llevantí d'uns 8.000 anys d'antiguitat. També, com que ja es pot navegar pel riu Ebre entre Amposta i Ascó, si passeu per Benifallet us recomano visitar les coves Meravelles, que estan obertes tots els dies i ara no tanquen a migdia aquests dies. També podeu fer rutes al voltant del món del vi en bicicleta, en cotxe o caminant per la Terra Alta, pujar a la Foradada i veure tot el delta, fer rutes pel delta i per les diferents vies verdes. I com no, les processons i les misses no poden faltar i demà a les 10 de la nit la majoria de municipis ebrencs faran la processó del Sant Enterrament, com és el cas, per exemple, d'Amposta, Tortosa i Mora d'Ebre.
Doncs ja ho sabeu, tot és el que preparen a les Terres de l'Ebre per aquest cap de setmana. Judit, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Que et regalin moltes mones.
Això esperem.
Vinga, fins després. I l'Ivan encara està... Què tal, Isabel? Molt bona tarda.
Hola, què tal? M'agrada molt que facis això, que els deixis
aquests dribblings, amb... Clar, perquè l'Ivan ja estava...
Sí, ja estava respirant.
Saps? Ja estava agafant aire i... Doncs anem amb la Cristina Cantal. Cristina, què tal? Molt bona.
Molt bé.
Molt bé, doncs... I
ara tornes a l'Ivan, no?
Exacte. Vinga, Ivan, què tenim per això? I ara en Daniel diu, jo què, jo
què... Gràcies, Joan.
Tu no.
Sí, jo què, eh? Jo què.
Bueno, va.
Acaba de menjar el que tens a la boca.
No, aquestes hores no, eh? No has d'esmorzar.
Judit, si vols tornar, torna, tranquil·la, no... Saps, tu mateixa.
Ja està amb el bolso penjat,
Sí, està amb la porta. Para't de tornar!
Adéu! Encara estic.
És que està... El Windows triga en tancar-se. A veure, Ivan, què ens proposes tu, va?
Doncs coincidint amb la Setmana Santa, aquí alguns municipis del Garraf aprofiten per celebrar fires, per celebrar espectacles, com per exemple els que celebren a Sant Pere de Ribes. Aquest cap de setmana se celebra el Festival Internacional d'Arts Escèniques, el conegut com Fes Plus Chapó, on trobarem, per tant, propostes de circ, de dansa, teatre, tot això als carrers de Ribes i a la carpa Revolució. Per tant, a partir d'aquest cap de setmana, per només 16 euros, podràs gaudir d'aquest festival de circ. A Cubelles també tenim fira, en aquest cas la Fira Medieval, una fira que començarà demà i fins diumenge, on trobarem més de 120 parades d'artesania, gastronomia i campaments medievals. I finalment parlem de vi, perquè al Penedès tenim el Festival de Vins d'Altura, el Festival Cota, a la Masia la Torreta. Dissabte, des del matí fins a la tarda, música, tastet de vins i bon ambient al Penedès, a Mediona.
Sobretot bon ambient al final, que és quan la gent ha tastat més vins. Vale.
Per això he fet música, tastet de vins i després el bon ambient, clar.
Clar, anava cap aquí. Cristina, què?
Doncs mira, aquí tenim moltíssimes activitats, I avui mateix hi ha un dels actes més emblemàtics d'aquesta època de l'any, que és la processó de verges, A les 10 de la nit fan la representació del misteri de la passió a la plaça Major i a mitjanit, a les 12, comença la processó que inclou la famosa dansa de la mort i que acaben crucificant a les 3 de la matinada. Divendres hi ha Via Crucis vivent aquí a l'Escala, Bandera de Catalunya, Bellcaire d'Empordà i el 22è Mercat Medieval a Calonja. El dissabte, si teniu ganes així de moure una mica més el cos i de gaudir de bona música, podeu anar al concert de Làgrimes de Sangre, Zoo i Su, aquí a l'Escala, en el marc del Festival Ítaca. I si teniu ganes de futbol, doncs no us podeu perdre la 19a edició del MIC a la Costa Brava, que hi ha més de 364 equips de futbol base procedents de 44 països. I pels que us agradi remar, tinc una proposta molt xula. En el marc del Festival Vívid, el Festival del Vi a la Costa Brava, es pot anar a fer enocaiac. I tu vas amb caiac pels aiguamolls a l'Empordà i després arribes al Mas Vida, on et faran el tastet de vins, i és el pla perfecte.
Home, i tant, ja ho veig jo. Oi
que sí, Isabel?
Home, a mi m'encanta. Jo pensava que allà dins del caiac mateix ja l'obria.
Los otros que remen, yo voy bebiendo.
Jo ja m'hi veig, clar, ja amb el caiac i el porró i anar-li fotent, saps el que vull dir?
Però esto no es un árbol.
Que lejos al puerto, saps? Bueno, anem a...
Me voy nadando.
Exacte. Daniel.
Bona Setmana Santa.
No t'acomiadis, espera, que us acomiado tots a la vegada. No, com vulguis, tu mateixa.
Em quedo escoltant-vos.
Daniel, què feu aquí a l'Ametlla de Mar?
Tinc una pregunta jo ara, Digues. Perquè si resulta que veus dalt d'un caiac, et faran bufar o no aquí? Bueno. Jo tinc aquesta pregunta,
La patrulla pesquera.
No podria passar,
I, no, o si estàs en terra i tot se't mou, si estàs al caiac, se't mou el doble o deixa de moure's, saps?
També.
Aquesta
també,
és l'altra. No m'ha passat mai, a mi m'ho han dit.
S'ha de provar.
Sí. Bueno, farem un... Bueno, digues, Ivan, Daniel. Ja, Ivan està a la porta.
Vaig a posar-me segons seriós perquè, com bé sabeu, estem de Setmana Santa, parleu de processons, una de les més destacables és la de Tarragona, la del Sant Enterrament, demà a la nit, a partir de 8:15 i fins les tantes de la matinada, més una processó que està declarada element festiu patrimoni d'interès nacional per part de la Generalitat de Catalunya. Dit això, propostes de caire més cultural i familiar, en aquest cas, si voleu conèixer històries de pirates amb el saqueig de Miramar, us proposo que aneu dissabte, en aquest cas, al Torreó de Miami Platja. Faran, doncs, una visita guiada per parlar d'un episodi real d'un atac pirata i que a més és el més ben documentat de la Costa Daurada. I diumenge, si voleu, doncs al matí podeu visitar les fortificacions de la Guerra Civil al Coll de Balaguer, en aquest cas a Vandellòs, l'Hospitalet de l'Infant, i si no, a la tarda ho podeu fer a les de l'Ametlla de Mar. Per tant, propostes culturals, Si el temps ho permet, us ho dic a vora de costa, eh? Si el temps ho permet, doncs també podreu fer alguna activitat nàutica, perquè almenys a l'Ametlla de Mar les empreses nàutiques han començat la temporada.
Molt bé.
Veurem si, si aquesta mar ens ho permet o no.
Doncs ho veurem. I Isabel, què podem fer aquests dies per la costa central, Barcelona, el Maresme, tota aquesta àrea?
Doncs mira, ens quedem aquesta setmana a Barcelona, a banda de les processons que tenim arreu del territori, que cadascú doncs, busqui la que li quedi més a prop o la que li faci més il·lusió sí. de veure si és que li fa. Doncs el Festival de Flors, la quarta edició al poble espanyol, de flor en flor, que comença demà de flor en flor, perquè fas el soroll d'una abella.
Perquè és el que fa les abelles, no?
Ja, però...
Bueno, que vas un altre rotllo del flor en flor, un altre concepte.
Sí. Sí. Vale, vale. Des de demà divendres i fins al 22 d'abril, un festival que anirà acompanyat de diferents activitats pels més menuts, a diferents tallers i de música diversa. Per tant, qui vulgui doncs, contemplar i que les abelles li molestin... Molt bé. Que sàpiga que tenim aquesta opció. I us porto també una activitat molt maca, Sípies in Love,
home,
que ofereix l'Aquàrium de Barcelona.
Sípies in Love.
I és que l'Aquàrium ha habilitat un tanc especial per contemplar la reproducció de les sípies. És una activitat que, a més, doncs, col·labora amb el projecte Sípia, del qual n'estem parlant darrerament aquests dies, doncs per qui vulgui veure la reproducció in situ de les sípies.
Ara que te pego les sípies.
Exacte.
Venga, venga.
Home, però què...
No, vull dir reproduint.
Que animal. Un com minut.
Va, un minut, va, que queda...
Canvia la cinta de concurs,
sí,
ja.
Joan.
El concurs del Far.
Vinga, va.
Ràpidament, treu un numeret d'aquests que tenim. Sí, recorda, mentrestant, Daniel, si vols, el premi.
Doncs preguntàvem aquesta setmana si us perdéssiu, doncs a quina platja us trobaríem. Regalarem
menú
doble de tapes al restaurant Manro a l'Ametlla de Mar.
El número que ha sortit és el número 6.
Que li correspon a John Martínez.
John Martínez, molt bé. Una felicitació. Visca, bravo!
Bé. Participant a través de Twitter.
Sí, ha participat de Twitter, eh?
Sí.
Doncs en John Martínez s'emporta aquest fantàstic àpat que ens ha explicat ara el Daniel... El Daniel, des de la cala.
Bona Setmana Santa, va.
Sí, a tots.
Bona Setmana Santa.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Som Jones a bicicleta, te fa i rodes planeta. Som jo com una fletxa. Si veus passar una estela, sa telma de novembre, la mà una bassa d'oli, només veig ties bones i mortes de petroli. Vaig estivant pedretes, sotrats i clavelleres, com una formilleta, empeny la geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, les vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, una bicicleta, fan circular les coses, aquesta melodia, aquestes quatre notes.
Bye.
l'aire i tot et poden prendre. Respira fort, que l'aire i tot et poden prendre. Un cop ja l'hagis respirat,
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 7.